Manuel Milian Mestre, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada. Ets molt de Revella, de Sant Joan? Com la celebres?
Quan vaig vindre aquí a estudiar, vaig tenir els efluvis d'aquella època.
Els efluvis,
que, sí, que era allò de que la novetat i les nenes. Ara per la novetat i les nenes i anava a la Revella, a la Revella de Sant Joan.
Exacte.
Però després ja... Sí? Ja, se va malmetre. Casat ja, tranquil·litat, pau...
Per tant... Una nit qualsevol, avui, més
no,
o menys...
No, sopem amb els amics.
Ah, amb els amics. Bueno, això ja està molt bé, no?
Sopem. Tres matrimonis fa anys que sopem junts.
Justament ara parlarem molt d'amistat, eh? Parlarem molt sí. d'amistat. El Manolo Milian Mestre, és que no necessita presentació, però jo us explico. Va néixer al Forcall, Castelló de la Plana, la província de Castelló. Com tots sabeu, jo hi soc de Castelló. Per tant, em fa molta gràcia coincidir amb tu, Manolo, en aquestes zones, per tot Catalunya i Andorra, eh? Dos persones de Castelló fent ràdio aquí. No necessites presentació, com deia, un històric de la política espanyola i, a més, has exercit com a periodista en diferents etapes i formats. A més, el podem sentir cada setmana amb el Pol Marçà fent de tertulià als matins i sempre és un gust. T'he de reconèixer, Manolo, que ets una de les meves debilitats. T'ho dic de debò com a tertulià, perquè es nota que tot ho vius des del cor i des del cap i des del cor. Però amb molt de cor, jo crec.
No, veurem. M'acabes de dir una cosa que ahir a Tarragona,
sí.
una nena que no coneixia, del diari de Tarragona, em va fer una entrevista per un reportatge que farà esta setmana que ve.
Uh-huh.
I m'ha fet una observació com la que tu m'acabes de fer. Cosa que jo creia que era la percepció femenina d'una noia molt sensible, perquè va resultar que havia estudiat al Conservatori música.
Per tant, sensibilitat artística.
Exactament. Uh-huh. I m'ha fet la pregunta, diu, com és que t'has atrevit a ser tan sincer i has reflexat la teva profunda intimitat en aquest llibre, mm-hmm. explicant coses que un home normalment no s'atreveix a explicar?
Mm-hmm.
Pues una mica el mateix. És a dir, jo sempre he cregut que el discurs és la persona i que la persona ha de ser el discurs.
Mm-hmm.
És a dir, no és allò de que jo tinc un discurs per avui, demà en tinc un altre, no és el camarote de los hermanos Marx.
Exacte, ¿vale? Sí. Aquests són els meus principis, si no li agraden, tinc d'altres. Eh?
Aleshores, jo soc de l'opinió que una persona té que marcar el discurs, i el té que marcar en les seves conviccions.
Uh-huh.
I té que ser transparència absoluta. No una transparència tàctica, absoluta,
uh-huh.
perquè la gent pugui juzgar-te a tu amb les teves idees, perquè això fa que al final la coherència és una necessitat absoluta i existencial. És a dir, tu no podràs fer una cosa que tu no has predicat. Eh? I tu no podràs predicar el contrari del que tu ets. I això, per mi, és fonamental en la política i en la vida pública.
A més, a veure si estàs d'acord, jo penso que en aquests temps que escoltem molts discursos en molts àmbits socials, polítics, de molts tipus, al final el discurs que cala, el discurs que et crida l'atenció, que et fa reflexionar, és l'autèntic. I,
sí,
això, però... i això es percep. Eh? Un discurs que és pla, que és ras, que és seleccionat per aquell moment, per aquell públic, bueno, doncs passa i ja està, com una hamburguesa del McDonald's, però un discurs autèntic des del cor, això, dius, ui, què està passant aquí? No,
no, jo això, aquesta observació, t'he dit que a mi me l'està fent la gent
doncs
arreu.
Mira,
hi ha una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Fa 6 anys que es va acabar el programa del Cuní, d'allò que feien mestres tenors el divendres.
Sí.
Avui en dia encara hi ha gent per els restaurants i per els bars i pel carrer que me pregunten i me reconeixen pel tema del Cuní. Aleshores, que t'estic
dient... Va calar.
Va calar. I per què va calar? Perquè allí eren 3 persones que després tots mos despullàvem. El foix jo mos despullàvem. I la tercera...
Bueno,
el que era com aquell. I la prova és que el que era ara apareix, quan ell ha sigut un suquero tota la vida, ara apareix en Esquerra Republicana. Clar, aquestes coses desconcerten. Jo vaig plegar l'any 2000 del partit perquè discrepàncies molt sèries,
sí,
amb Aznar.
Sí.
Vaig dir, prou, no ho accepto.
Vale.
Per tema de Catalunya, precisament.
Uh-huh.
I vaig plegar, vaig marxar del partit que jo havia creat, que jo havia finançat, perquè el que anava a recaptar els diners era jo, eh?
Uh-huh.
No era Fraga, era jo que els portava Fraga. Aleshores, què va passar? Que vaig dir, prou, s'ha acabat. I em va cridar immediatament Artur Mas, a esborsar la Generalitat. I Artur Mas m'ha dit, Manolo, el president Pujol m'ha donat l'ordre de que firmi jo, o sigui, Mas, que és conseller en cap.
Sí.
I ell ja garantitza la firma de la teva incorporació a Convergència.
Uh-huh.
I li vaig contestar, mentre visqui Fraga, jo no ho faré mai. Fraga va viure 10 o 12 anys més,
uh-huh.
i el senyor Milian se va quedar a casa. I punto final, i no hi ha anat a ningú. Tenia les portes obertes de part en part. i no vaig fer-ho. Per què? Per coherència.
Autenticitat. Has publicat, Manolo, diversos llibres, entre els quals tenim Fragair i Barne, Retrat en tres temps, Morella i els seus ports, no? Sí. Això també
és el primer de tots. Tenia 22 o 23 anys.
El 68. Tenim també Neil Obstadt, del 2007. Sí. I ara arriba Les paradoxes de l'amistat, editat per Pòrtic, Les paradoxes de l'amistat. Una de les primeres frases que ens trobem en el teu nou llibre, aquest Paradoxes de l'amistat, és una que m'ha agradat molt tota la vida i m'ha fet gràcia trobar-la, però és que a més te la trobes conforme comences a llegir-lo. Del que està replet el cor, hi ha diferents maneres de dir-lo, del que està replet el cor en parla la boca, que és una frase bíblica.
És de Sant Agustí.
De Sant Agustí.
Ex abundancia cordis os loquitur.
Aquesta és la frase de Sant Agustí. Llatina. I jo sempre he estat molt d'acord, perquè tu pots dissimular, pots seleccionar quan parles, però si el teu cor està ple d'una cosa, acaba sortint. De què està ple el teu cor, Manolo?
Mira, jo he tingut sempre una formació molt, molt catòlica, molt cristiana, sí, molt profunda.
De fet, anaves per capellà, tu,
sí,
eh?
Sí,
per
vaig fer hasta primer teologia inclosa. Uh-huh. O sigui, el segon curs és quan te donen els ordres menors. Sí. El segon curs va ser quan vaig parar jo. Uh-huh. I vaig parar per una enfermedad, un xoc que vaig tindre amb el rector del seminari de Tortosa, un home molt, 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 molt brillant i molt intel·ligent, sí, però que en mi va ser molt torpe. I després m'ha demanat perdó.
Ah.
Al cap dels anys m'ha demanat
perdó. Això l'honra, això l'honra.
No, m'ha demanat perdó. I quan va morir, el seu germà m'ha dit, diu, guardava tots els teus articles i tot el que tu escrivies i publicaves, diu, perquè tenia una espècie de...
Un carinyo, eh?
Carinyo i remordiment de consciència.
Ah, dos coses.
No, cuidao, cada qual el suyo, no?
Sí.
Don Aurelio Querol Lor, canonge de la Catedral de Tortosa. Clar, allò em va portar una crisi, i la crisi va portar a València un metge, i diu, aquest metge m'ha derivat a un psiquiatre, i aquest psiquiatre em va donar un consell. I aquest consell va ser un any de repòs, reflexionar, i vaig dir, no torno.
Vale.
Va influir molt, Baltasar, per cert, també, en la meva decisió final, sí, però no torno. Però, clar, això te marca per tota la vida. I si tu t'han educat molt estrictament en la sinceritat i la transparència, tu no pots fer l'hipòcrita, perquè són 10 anys de formació, tota la teva joventut, que t'han clavat això al cap.
Sí,
i clar,
sí.
A mi m'han marcat. A partir d'aquí, ja hi ha una part de qualificació personal, que a mi no m'agrada que a mi, l'agrada que a ma mare. Ma mare era una santa.
Oh.
Jo rezo cada nit a ma mare. Rezo, no... No, ella està morta fa molts anys, però jo li rezo...
Tu consideres que
una santa.
Forma part de...
No, és que era una senyora que va dedicar tota la seva vida a la família i al matrimoni. El meu pare va venir de la guerra, quan se van fer nòvios que allà a la coixa, després de la guerra,
sí,
el meu pare va venir amb el pulmó tocat de tuberculosis, i mon pare li van secar un pulmó, i mon pare va estar 3 vegades a punt de morir, en agonia, i ma mare va aguantar i es va casar amb aquest senyor, i ma mare va tenir que fer de pare, de mare, de dona de negocis i de tot.
Va donar la vida, completament.
Totalment. I va morir, pobreta, amb un càncer als 62 anys. Aleshores, clar, el testimoni de vida de ma mare, la exemplaritat de ma mare, i ara ho vull contar-ho públicament. Ma mare, cada dia, una senyora de la parròquia de Morella, baixava a les 8:30, a les 9 del matí, després de la primera missa, baixava a la botiga, a la carnisseria i tot el que teníem, i li portava una llista de necessitats de Morella, de famílies de Morella.
Sí, sí, sí.
Hi havia 10, 15, 20, depenia de les èpoques. I ma mare feia paquets de carn, d'embotit, de pernil, de formatge, ous, tot el que venia, anònims, posava 1, 2, 3, posava números. Ni ma mare sabia qui eren els beneficiaris, ni ma mare podia rebre l'agraïment d'aquestes famílies.
Això és fantàstic.
I a les 7 de la tarda, quan acabava el rosari, baixava aquesta mateixa senyora, la típica beata de poble, però molt bona persona,
Sí, sí.
Fica-t'ho quina caritat fer, i agafava un cistell i allí posava i els paquets i anava al reparto.
Però a més amb l'anonimat, que això...
No, és que mai van saber que era ma mare. I el dia que va morir ma mare, estava el cos present a l'església, el meu oncle, que era el seu cunyat, el que em va educar a mi, el capellà, al funeral ho va dir. Diu, aquesta senyora que enterrem avui ha alimentat durant anys a moltes famílies necessitades de Morella, sense que s'hagin enterat. Clar, a mi em passa una cosa que m'ha marcat del tot.
Sí.
Quan ma mare estava agonitzant, va tenir una crisi, i al final, i estava agonitzant, i a les 7 de la tarda, truquen a la porta i de casa, baixo jo, una casa amb 4 pisos, 4 plantes, baixo jo, obric la porta i me trobo una velleta que me diu, diu, què fa Pilar? Dic, molt malament, que està morint. Diu, tu eres el fill, no? Dic, sí. Diu, és que jo voldria despedir-me d'ella. Uh-huh. Dic, senyora, si no la veurà agonitzant, està morint. No, no, escolta, per favor, deixa'm pujar. Aquella velleta va pujar dalt, se va posar al costat del llit de ma mare, a les 7 de la tarda la va estar fregant la boca, donant-li culleretes d'aigua, etc. Va estar a l'hora de sopar i li vaig dir, senyora, vingui a sopar amb nosaltres, la família, perquè no... No, 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 jo me quedo aquí al costat de la vostra mare. Aneu vosaltres a sopar. Uh-huh. No va sopar. No va dormir tota la nit. I a les 11 del matí, quan acaba la vida de ma mare, que jo estava, ja havia anat a dormir molt tard, vellant-la, me ve un germà i me diu, Manolo, aixeca't perquè la mama està morint. I em vaig aixecar, en pijama, vaig a l'habitació, estàvem allà tota la família, al lloc de ma mare, uh-huh. i al costadet, on apunta, al seu costat estava aquesta velleta.
Aquesta dona.
Sí. Sense haver dinat, ni sopat, ni esmorzat, sí, ni res. Sí. I a l'altre costat estava jo. I ma mare va començar a jadear al final, clar. I va fer una, a vuit ulls, vam pegar una mirada en rogle a tots,
sí, sí.
I quan va arribar a mi, que era l'últim, va dir ma, i no va poder dir ma. D'ahir no va passar. No sé si volia dir mare o Manolo. D'ahir no va passar. I ahir va morir. Aquella senyora va aixecar, diu, ara marxeu tots, i ara me quedo jo amb la cunyada de ma mare, diu, i la vestirem i la va arreglar i la va vestir. I quan ja estava tota amortallada, aquesta senyora me diu, bueno, diu, us agraeixo molt el que heu fet. Hosti, vaig quedar pasmat. Dic, escolta, senyora, dic però vostè ha fet un sacrifici molt gran, tota la nit, tot el dia, sense menjar. Diu, mira, Manolo, diu, la teva mare durant anys me va alimentar. Escolta, te juro que no sé qui és. Te juro que no sé qui és. Clar, quan ha sigut aquest exemple, dime si seràs poc autèntic o no.
Doncs aquesta història ens revela molt de què té el cor ple, Manolo, d'autenticitat i de generositat, segurament. Escolta, parlem una mica del llibre. Clar, tots identifiquem l'amistat, no?, amb una expressió del sentiment, no?, dels sentiments i tal, però, clar, no sé si tu consideres que l'amistat també pot ser racional, més enllà del sentiment.
Sí, sí, sí. Per mi, mira, hi ha una cosa que ho diu Aristòtil. Diu que solament l'amistat se pot fundar entre persones intel·ligents. Uh-huh. Perquè les persones intel·ligents són capaces d'entendre a l'altre tal com l'altre és. Perquè si no penses com tu, una persona no intel·ligent, ah, no m'interessa i tal.
Exacte.
I en canvi, l'intel·ligent diu, no, me pot donar moltes coses, me pot ajudar, etc. Això uh-huh. ho diu Aristòtil. L'amistat és fruit de l'amor. És una derivació de l'amor.
Sí, un tipus d'amor. Sí.
No, és una derivació de l'amor. Mm. Per tant, el principi és l'amor. El motor és l'amor. Però hi ha derivades. L'enamorament, l'emparellament... I l'amistat el que fa és comunicar. Primer comuniques tu els teus emocions, sentiments a l'altra persona i l'altra te correspon. I segon, tu transmets les idees i l'altra transmets les seues. I ahí comença el diàleg. Aquest diàleg és el de l'obra intel·ligent de l'amistat. I aquest diàleg no es trenca mai. Quan tu fondes l'amistat amb la racionalitat de la comprensió i del diàleg, aquesta amistat és per tota la vida. Uh-huh. Jo crec que en els dits de la mà me'n sobren 3 o 4 de les amics que m'han pogut trair. Fia el que te dic, eh?
Però també has tingut aquesta experiència, eh?
Sí, l'he tingut. I alguna molt dolorosa. Però aquesta tan dolorosa... El dia que va morir, i no fa gaire, fa un parell d'anys, jo vaig anar al funeral i vaig estar al seu costat.
Uh-huh. És dir, per dignificar també totes les vegades
sí,
que va ser
exactament,
autèntic.
Exactament, exactament. És dir, jo crec que l'amistat no s'ha de trencar mai. Mai. Pot haver voltes i revoltes, però no s'ha de trencar mai.
I segones perquè... oportunitats? Creus en les segones oportunitats?
Sempre. Sempre. Jo ho he practicat moltes vegades. És a dir, jo crec que les persones, quan hi ha una estimació, o hi ha un respecte, o hi ha una admiració, i tot això és producte de la racionalitat, quan se dona això, el lligam és per sempre. Que hi ha una crisi, bueno, però se surt de la crisi. Vale? Jo tinc amigues meves que de solter sortíem i ballàvem i tal, després se van casar, molt bé, després se van divorciar, molt bé, després no sé què, i continuen sent amigues meves. Jo arrastro amigues de fa 60 anys, O sigui, és de clar. I aleshores, clar, això te dona la perspectiva del temps i te dona la riquesa de l'amistat.
Dos qüestions, a veure si les podem respondre ràpid. Clar, escoltant-te i llegint-te, ho té la sensació que has tingut molts amics.
Sí, moltíssims.
Molts. I jo sempre he sigut del parer, per la meva història, jo crec, que amics de veritat, allò que dius, mira, li confiaria tot, o li confio tot, i el puc trucar a l'hora que sigui, i en un moment donat amb una dificultat... Jo, en el meu cas, jo tinc pocs d'aquests. Tinc sempre això, saludats, coneguts, gent que pot tenir una estima, però l'amic, clar, es pot tenir molts amics amb un nivell alt d'amistat, Manol?
Jo sí, jo tu he aconseguit, sí. Jo sí, però molts. Tots els que surten al llibre, jo tenia amb ells moltes confidències.
Sí,
tots.
Sí.
Però és que no són... El meu problema va ser fer la selecció, perquè hi ha moltíssima gent que no surt al llibre, nois i noies, o homes i dones, uh-huh. que m'han sigut i són grans amics meus. Uh-huh. Per exemple, fixa't tu que no hi ha cap polític. No està el Jordi Pujol, no està el Tardadella, sí. No està el Fraga, sí. No està el Santa Creu.
Sí.
No
està... Tenim el Tamames, no? El Tamames...
Sí, perquè era el intel·lectual que m'enllaçava amb mi el Partit Comunista. Uh-huh. Vale? És que, fixa't, este tipus de relacions que tu veuràs en aquest llibre,
sí.
és la demostració, és l'argument apodíctic. Jo no he fet un llibre d'ensaig, jo he fet un llibre de testimoni per demostrar allò que és de meva tesis, que se pot ser amic íntim de persones que no pensen com tu, mm. i que això dona una riquesa enorme. I aleshores he posat casuística de gent no política que han tingut incidència en la política per la forma de pensar o per la forma de ser. I això és el que jo crec que dona una certa qualificació al llibre. Per això, jo respecto molt a la gent que pensa d'una altra manera. Ramon Tamames, jo estic segur que si ell hagués de necessitar una persona de confiança per fer un algo, me cridaria. Estic segur. I bueno, així te diria, Grijalvo, comunista, tesorer secret del Partit Comunista, que me donava a mi mig milió cada any. Vale, de pesetes, que després me vaig enterar que era la Unió Soviètica la que li enviaves diners.
I ell, tota aquesta història. Sí.
Bueno, què passa? Grijalvo va ser amic meu hasta el final. Mm. Hasta el final. El dia de l'enterro de Tardadellas, a primera fila, estàvem davant de la catedral, estàvem Grijalvo i jo junts. És a dir, vam anar després a Cervelló, al funeral de Cervelló i a l'enterrament. Vam anar Grijalvo i jo junts. És a dir, aquestes coses... Quan hi ha aquesta respectabilitat o aquest respecte a l'altra persona, uh-huh. i no vols incidir en ell, solament és el testimoni teu el que et pot portar a un altre camí. Uh-huh. El testimoni,
sí.
No la paraula. Però
tant, no el proselitisme, sinó la teva experiència.
No, el testimoni, que veuen que tu eres correcte, que tu no fallaràs mai, que tu no sé què. Aquest és el tema.
I una pregunta molt ràpida, perquè m'ha cridat l'atenció. Has dit, jo tinc amigues
de
60 anys, i sortíem, segurament en alguna revetlla, no?, de fa temps, etcètera, o altres circumstàncies, han passat doncs, tots els seus episodis vitals, i han tingut amors i desamors i tal... L'amistat entre l'home i la dona, això com ho veiem?
Jo veig, és meravellosa.
Sí, perquè hi ha aquesta sensació, no?, de vegades, que és complicat, que arriba un moment en què algú malinterpreta...
Anem a veure. La dona és la cosa més meravellosa que hi ha a la creació.
Completament d'acord.
Vale? La dona és la font de la vida. Uh-huh. I la dona és la mare. I no hi ha cosa més meravellosa i més grandiosa que la mare.
Sí.
Vale? Per tant, què passa? Si tu eres capaç d'encapsular la relació dintre d'aquesta admiració i d'aquest carinyo i d'aquesta tendresa, no necessites el sexe per res del món. Jo, els meus grans amigues, jo no he fet mai vida sexual ni reparegut. Ara, t'asseguro, quan tenen un problema personal o matrimonial, acudeixen a mi. Vale? Per què? Perquè saben que jo no busco res. Jo busco que el carinyo, la tendresa que ells m'han donat. Uh-huh. I això, que per mi és vital, m'ha enriquit moltíssim la vida. Jo te podria contar una rastrera d'amigues que no m'han trobat sempre que m'han necessitat, que, bueno, casa meva està ple, quan venim contínuament, i la meva dona ho entén.
Uh-huh.
La meva dona ho entén.
Clar.
Perquè és que la dona és la riquesa de l'home. No, que no ningú s'enganya. La dona és superior a l'home. L'home no seria capaç de suportar el dolor del parir de la dona. La dona és un ser excepcional. Per què? Perquè ella té un pensament de ràpid juí a través d'un fenomen que l'home normalment no té, jo el tinc bastant, eh? Però no, normalment no el té, que és la intuïció. La dona a la primera tratate. I això és un poder tremendo. Jo que he estudiat molta filosofia i sí, molta sí, escolàstica, sí, 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 sí. La percepció de la dona és intuïtiva sempre. Primer cop, i no s'equivoquen. Quasi mai s'equivoquen. L'home necessita entendre, veure, analitzar, racionalitzar.
Dubte, ja,
sempre,
tal, clar, no sé què,
sí. I sempre va tard, l'home. La dona va molt ràpida.
Això, bueno, és que és una, si tu t'has relacionat amb una mica de sensibilitat amb les dones, ho veus clarament. I després tenim una altra cosa, a veure si estàs d'acord. I vull demanar-te per un par de coses que estan al teu llibre. Recordem les paradoxes de l'amistat de Manolo Milian Mestre, editat per Pòrtic. Estem parlant en base a aquell llibre, però la conversa deriva per on volem, Manolo. Una altra cosa que té la dona, que a mi m'al·lucina, tu ho has dit, el patiment del part l'home no el suporta, però és que a més, jo crec que aquest és un dolor molt concret, però és que a la vida, que hi ha molts tipus de patiments, molts tipus de dolors, la dona té una capacitat extraordinària per entrar en aquest punt de això em fa patir, però sé que he d'entrar, sé que ho he d'acceptar. I l'home normalment tenim la tendència a sortir fugint una mica, a evitar-lo. La dona no, la dona diu, escolta, si per el meu fill tal, si pel meu matrimoni tal, si per aquesta persona tal, jo entro aquí encara que em faci patir. I ho fan de manera absolutament meravellosa.
És que la dona té un sentit absolut de l'entrega, no un sentit egoista de l'entrega. I a mi el que més m'admira de la dona és precisament com s'entreguen a les causes. Mira la Mare Teresa de Calcuta, per exemple. Una dona que tenia dubtes sobre l'existència de Déu. ¿Vale? I ella estava amb els malalts perquè les seves conviccions eren aquestes. I jo te podria... Bueno, Santa Teresa de Jesús, per exemple. Te podria posar molts exemples de dones. I jo tinc algunes amigues que admiro profundíssimament. Per què? Perquè són dones molt sèries, són dones que han construït una família, són dones que se sacrifiquen. Ma mare, per exemple, tota la seva vida sacrificada per la família, per un marit malalt. ¿Vale? Quan veus això... escolta, t'ho dic en sèrio, no pots no admirar molt a la dona. Jo li tinc adoració a les dones. Jo per això el fenomen del feminisme no l'entenc, perquè jo soc el més feminista del món. És a dir, jo sempre he donat superioritat a la dona, sempre. Jo sempre he volgut treballar amb dones, i m'ho han demostrat. He tingut una rècua de secretàries meravelloses, en les que normalment me reuneixo una vegada a l'any a dinar o a sopar per Nadal, vale? I que són noies meravelloses que continuen i han treballat per mi fa 25 o 30 anys. Aleshores, què passa? Que això, per mi, és una riquesa enorme que moltes vegades l'home, el machisme, no sap apreciar. I és molt trist.
És una manca una mica de sensibilitat i de visió. Jo crec que a la gent li falta una mica aturar-se, valorar, etc. Escolta, vull treure't un par de noms, ara de seguida et treure de totes les històries que expliques al llibre, que són molt interessants, tu ho deies, eh? He volgut reflexar amistats que són una mica inversemblants, podríem dir-lo així, a priori, però que amb aquest punt d'intel·ligència i respecte són totalment enriquidores. Però clar, tu parles moltíssim de la teva relació amb Fraga, Manuel Fraga i Iribarne. Allò va ser més una relació d'amistat o de mentor, podríem dir?
No, va ser d'amistat. És que va ser molt curiós. Jo me vaig negar a acompanyar a Fraga quan era ministre, a ensenyar-li Morella i tal i qual, a petició de l'alcalde del poble.
Et vas negar?
Me vaig negar.
I això?
Perquè jo era periodista, estava aquí a l'Audició Universal i patíem la censura i tal i qual. Quan vaig conèixer Fraga, va ser quan ell va deixar de ser ministre, i Santa Creu, el meu perquè m'ha patrocinat tot, jo sé, sense els diners de Santa Creu i l'ajuda de Santa Creu jo no hauria fet ni la meitat del que he fet. Aleshores, Santa Creu m'ha dit, aquest home és un home que no es pot perdre la política. Ell era molt jove, va entrar de ministre als 34 anys i va sortir de ministre 6 anys després, però imagina't, tenia 40 escassos. Aleshores, què va passar? Que ell va dir, aquí ve un canvi polític molt gran a Santa Creu, perquè ve el postfranquisme. I, per tant, un home com Fraga no es pot malmetre pel postfranquisme. Enviem-li una carta, i jo vaig escriure una carta que va firmar ell, clar. I en aquella carta se li diria, senyor Fraga, jo admiro molt el que vostè ha fet, el miracle del turisme, vostè ha fet una sèrie de coses molt importants i tal, i vostè no pot malmetre. Diu, per tant, si està dispost a jugar en política i a fer un partit, jo estic dispost a portar els recursos. La Santa Creu de Fraga va quedar de pedra. Llavors va vindre a mi un recado d'Alberto Ballarín Martial, que era notari de Madrid i subsecretari d'Agricultura,
sí.
I m'ha dit, Manolo, hay un personal que se llama Santa Creu, ¿me podrías localizarlo? Digo, pero si es mi patrono. No me digas. I va anar a la Bosa Santa Creu i li va explicar, és que Manolo Fraga està tan impressionat per la carta que quiere tenir una reunió con usted.
Mm-hmm.
Això va portar a un sopar. Aquest sopar va ser en Madrid el dia 9 de gener de l'any 70. I a partir d'aquí comença tota una tasca, perquè Santa Creu diu, han de fer el partit. I Fraga li diu, jo no tengo dinero, no tenia res. Dice, eso lo pongo yo. Y Fraga diu, pero aquí hay que trabajar mucho para hacer un partido.
Claro.
Dice, y por lo tanto necesitamos una persona que se dedique absolutamente. ¿Eh? Y Santa Creu dice, eso lo arreglaremos. Y Fraga, como yo tenía 26 años, era
sí,
un crío,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
digo,
sí, sí.
Digo, aquí está este muchacho, ¿está dispuesto a trabajar? Y yo, pues sí. Dice, pues entonces tú construyes el partido y Santa Creu porta el dinero. Y ahí nace el Partido Popular. ¿Vale?
Impressionant. Escolta, hem d'anar acabant. Em sembla... em sap greu perquè jo t'escoltaria tota la nit. Però escolta una cosa. Clar, Camilo José Cela, Rafael Alberti. Una pregunta ràpida. Camilo José Cela, jo tinc la imatge... Jo l'he conegut poc, per una qüestió de diferència d'edat i tal. Però tenia molt mala llet o què?
No. Era un conyón absolut.
Perquè semblava una mica cascarrabia.
No. Era un conyón absolut.
Sí?
Absolut. Lo que passa que, com dominava el llenguatge i tenia molt d'ingeni, posava una espina, un galfio, de quan en quan. Però un personatge molt curiós, eh? I jo hi tenia molt de carell.
Molt intel·ligent. Bueno, un geni. I Rafael Alberti, una frase sobre Rafael Alberti.
Bueno, mira, Rafael Alberti era una persona que estava perduda en Roma, quan sí. Jo el vaig tractar i sopava i dinava i anava a casa d'ell contínuament,
sí.
Estava perdut en Roma perquè el seu cap i el seu cor estaven en Espanya.
Uh-huh.
Aquell poema...
En el puerto de Santa María?
En el puerto de Santa María, en Espanya. Aquell poema de quan ell passa per el que conté en el vaixell per davant de la costa espanyola
sí.
I veu les costes espanyoles que ell no pot arribar, i és quan ve d'Argentina, de l'exili, que després el Serrat, el musique, la paloma, se perdió una paloma.
Sí.
Aquell poema és l'expressió d'Alberti. Vivia amarrat a Espanya, amarrat emocionalment, i pobre va tenir una sèrie d'anys, de molts anys d'exili. Mm. Per tant, era un poeta que patia molt.
Per quan el funeral de la gaviota?
Bueno, jo calculo que en 3 anys el tindré.
3 anys, eh?
Sí, home, perquè abans n'hi van altres, eh? Ara estic acabant, ara estic molt avançat ja.
Amb quin?
Amb la història dels últims 70 anys de foment del treball nacional, uh-huh. On apareix tot el fenomen de la transició política i tot el que ha fet els empresaris.
Bueno, perquè no ens ha donat temps, però clar, al carrer Artistes de Madrid van passar moltes coses.
Moltes. Ahí està la clau del partit, com va néixer, tal i qual.
Uh-huh.
Ahí està la clau. I l'altre llibre, que estic ara molt avançat, serà el pròxim, sí. És l'operació Tarradellas, que Tarradellas, antes de morir, em va demanar que l'escrigués.
Doncs, Manolo, t'has de posar, eh? Si sí. Cal dir-li a Pol que no pot venir algun dia, doncs li dius, però tu has d'escriure perquè aquests llibres han de veure la llum i tenim moltes ganes. Com aquest, Manuel Milian Mestre, Les paradoxes de l'amistat, editat pel Porti, que el podeu trobar a qualsevol llibreria també online, i és un reguitzell, un goig de discurs de Manolo Milian Mestre reivindicant les amistats que en principi semblen paradoxals, però amb la seva filosofia no ho són, i ens ho ha demostrat també en aquesta conversa. Manolo, enorme plaer que estiguis al camins.
Igualment.
Aquestes hores.
Quan me vulguis fer caminant, ja saps.
Exacte. Bueno, aquí es diu camins i
caminante no hay camino.
Se hace camino al andar. Exacte. Doncs ja està. Citant el poeta a Machado, doncs podem finiquitar aquesta conversa. Mil gràcies, que passes una bona rebella amb els amics.
Igualment.
I aquesta és la teva casa, ja ho saps.
Moltes gràcies.
Vinga, nosaltres que fem una pausa i rematem el programa de la rebella.